10 i 15 minuts. Manu Rodríguez, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç.
Comencem amb una pregunta incòmoda.
Comencem? Endavant.
Vaja, la considero incòmoda perquè diguem-ne que fa de mal preguntar, però és obvi que us hem de preguntar per Miguel Ángel Bastenier. Com heu viscut tot aquest procés i, sobretot, des del punt de vista de l'actualitat, què li toca fer a Ciutadans ara?
Bé, Ciutadans el que li toca és treballar, com ha estat treballant fins ara durant els últims 3 anys, i crec que la situació, bueno, hem perdut un regidor perquè aquesta persona va decidir dimitir quan se li va obrir un expedient disciplinari per part del partit, i en lloc de, bueno, de presentar unes al·legacions, bueno, si aquest home no estava d'acord, podia haver presentat aquest escrit d'al·legacions, i en lloc de fer front a aquesta situació, doncs va decidir dimitir. Per tant, jo respecto la seva decisió. El problema és que, com sempre, no, aquesta persona va signar al seu moment un compromís ètic en el qual deia expressament que si deixés el partit, deixava l'acte, i no ha assumit aquest compromís.
Fins a quin punt el partit li pot fer o li pot exigir que assumeixi aquest compromís?
Bé, el compromís era personal, és a dir, és una carta ètica que...
Perquè com que també parlo amb un advocat, suposo, no, que però... com pot dir, això li interpel·la alguna cosa?
No, és... no, no hi ha cap obligació, és a dir, és una carta ètica que tots els que volen presentar-se a les llistes electorals de Ciutadans la signa si volen, és a dir, aquest senyor la va signar voluntàriament i voluntàriament ha decidit deixar el partit, i en canvi no ha complit amb el que es van comprometre en aquell moment. No?
És a dir, legalment pot fer el que ha fet, uh-huh, èticament ha vulnerat el compromís que va signar.
Exacte.
Amb Ciutadans en el seu dia.
En el seu dia, és a dir, ell va dir expressament que en el cas que deixés el partit, deixaria l'acte, i no ho ha fet. Tot així, també haig de comentar que el passat dia 21 d'agost va enviar un correu electrònic al partit dient que també deixaria l'acte, i encara estem esperant la resposta, perquè no s'ha personat a les oficines de l'Ajuntament per deixar aquest acte. Bueno, crec que...
També perquè tothom ens entengui, quan hi ha aquesta manifestació, encara que sigui en l'àmbit privat, d'un regidor que li diu al seu antic partit deixaré l'acte, quin procediment hi ha d'haver?
Bé,
simplement presentar una instància a l'OAC dient que deixo l'acte de regidor?
O davant del secretari.
O davant del secretari municipal?
Exacte, és a dir, no hi ha cap obligació ni que ell escrivís aquest missatge al partit, és a dir, ho va enviar per voluntat pròpia, de la mateixa manera que no ha decidit no presentar-se aquí a les oficines per deixar l'acte, és a dir, està anant contra els seus propis actes, és incoherent, per tant.
És a dir, no hi ha cap necessitat d'informar, sinó que es vagi directament a la secretaria o es presenti una instància a l'OAC, dient deixo l'acte i ja està.
Exactament.
Si deixés l'acte, Ciutadans podria incorporar un nou regidor que substituís a Miguel Ángel Bastenier.
Exacte. Sí, sí, és a dir, la situació seria que entraria la quarta, la quinta o la sexta persona, depèn de... És a dir, ja hem començat a parlar amb els companys, però encara, clar, com que el senyor Bastenier encara no ha fet la renúncia expressa, doncs no ho podem oficialitzar, no? Però, bueno, jo crec que aquesta situació és imprevisible. Ja se sap que el senyor Bastenier en qualsevol moment pot fer una cosa o pot fer l'altra, i per tant crec que no mereix més temps, no?
Confieu que la faci, aquesta acció, que ho deixi?
No ens sorprendria, és a dir, no ens sorprèn ni que es quedi els 8 mesos que queden ni que ho deixi, ja no ens sorprèn res.
Em permeteu una última?
Sí.
Perquè és clar, hi heu conviscut molt de temps. Nosaltres recordem com en els primers anys de la legislatura venien, mm-hmm, vostès dos, bé, com una, mm-hmm, ròbia, un número 1 i un número 2. Què ha passat aquí?
Bé, doncs que el senyor Bastenier, arran de la creació de la nova la junta directiva el passat 2017, bueno, de fet, ell va votar a favor d'aquesta nova junta directiva, però en el moment que hi havia certes directrius d'organització de forma de treball, bàsicament, és a dir, en quant al tema de les publicacions, a la forma de treballar, als grups de treball, internament, doncs, aquest senyor, bueno, deia que ell no assumia aquests compromisos, i per tant aquesta junta directiva era il·legítima, tot i que aquest senyor la va votar, i des d'aquell moment va començar a fer coses que no estaven fora de control, i això va provocar una obertura de diversos expedients disciplinaris. És a dir, crec que fins i tot jo a nivell d'organització local no porto l'acció política, però crec recordar que eren a l'entorn de 10 expedients disciplinaris, no? I entre els quals hi havia entre 33 i 34 faltes greus que anaven contra els estatuts i el reglament d'organització. Per tant, bueno, es va obrir l'expedient i se li va informar. Ell tenia tot el dret del món a fer al·legacions, no una sinó dues instàncies, i en lloc de fer front a aquesta situació, aportar proves, dir mira, això, no, ell va decidir dimitir. I per tant, bueno, en el moment que decideixes dimitir i deixar el partit, jo crec que el més coherent és deixar l'acta, i bueno, ha preferit quedar-se en l'acta, però bueno.
Si no hagués marxat ell, el partit l'hagués fet fora?
Bueno, jo crec que aquesta situació, és a dir, nosaltres som un partit que té les coses molt clares en aquest sentit, i per tant respectem la presumpció d'innocència també. Aquest senyor tenia dues instàncies i jo no ho sé com ho hauria acabat. Home, les situacions que es relataven en aquell expedient eren una situació molt, jo crec que ben acreditada, no? I era jo crec que ell va dimitir perquè va veure que era molt complicat desdir-se o contradir aquesta situació, no? Aquests fets. Els fets són objectius, és a dir, una publicació amb certes, no sé, amb certs insults o bueno, es diuen coses que com a càrrec públic has de tenir en compte que representes a la totalitat de la població, no només a les teves sigles, sinó només als teus votants. I crec que aquestes publicacions també eren objectives i de difícil, no? Era complicat.
Heu fet alguna cosa que ell pugui considerar que ha estat d'alguna manera un assetjament?
No, és a dir, jo crec que aquesta persona, i ho dic sense acritud, però crec que aquesta persona té una capacitat inventiva molt gran. De fet, si jo hagués fet alguna acció o alguna cosa que ell, bueno, ell cregués que bueno, o hauria interposat alguna denúncia o hauria aprovat o hauria publicat, a més, com que és una persona tan d'això, no, del moment de publicar, bueno, té un caràcter molt, molt histriònic, no? I que necessita, bueno, en qualsevol moment, doncs, publicar coses, jo crec que les hauria, però jo en cap moment, miri, jo no li he dit des de més o menys un any, la situació no era gaire bona, jo parlava només a nivell de plens, dels dictàmens, del sentit de la votació, i de fet moltes vegades se li va convocar a la seu de Ciutadans, i ell no venia, perquè no volia veure el coordinador, perquè no volia veure l'altre regidor, perquè bueno, la meitat de l'agrupació deia que, bueno, jo crec que aquesta situació més aviat és de la seva capacitat inventiva que té ell, no? I en tot cas, miri, jo crec que no val la pena perdre més el temps parlant d'aquesta situació, perquè crec que al final el temps col·loca cadascú en el seu lloc.
Esteu més tranquil?
Sí, la veritat és que sí, molt més tranquil. Sí, sí. Ara ens podem dedicar exclusivament a l'activitat política.
Això vol dir que no ho havíeu estat, eh? Com és lògic.
No, és veritat. No, suposar, no, eh? La veritat és que, clar, quan has d'estar contínuament al darrere d'una persona que està publicant coses que no estan en la línia del partit o de l'agrupació local, clar, pensa que hi ha moltes persones al darrere que també estan treballant i que estan treballant per un projecte polític local, i aquestes persones no es veien de vegades representades perquè ell anava pel seu compte i clar, quan tenies unes reunions, es marcaven determinades directrius, doncs aquesta situació no era contraproduent.
Gairebé estiro d'aquest fil, perquè sou poc de xarxes socials.
Bé, no.
Gairebé diríem que dins del partit sou una mica així un verso suelto, eh? Perquè de la mateixa manera que hi ha piulades de Ciutadans, però un munt, sou poc de piular.
No, jo la veritat és que a nivell polític sí que el Twitter...
Sí, però tampoc és una cosa...
Bueno, jo crec que hem de... És a dir, la meva activitat política se centra a nivell municipal, òbviament, i ara que estic al Parlament també, doncs en les comissions que estic assignat, no? És a dir, estic a la comissió del síndic de greuges, a la comissió de justícia i a la de noves tecnologies i administració pública, no? I en aquest àmbit de coses sí que piulem i parlem i tractem coses concretes de les comissions. Per exemple, en la que estic de portaveu, que és la del síndic de greuges, veuràs que hi ha molts vídeos i moltes coses que, bueno, el síndic realment ho està passant malament amb nosaltres.
No us fa una mica de llàstima aquest panorama general?
Bé, home, jo crec que la situació ha estat, la situació que s'ha viscut l'últim any ha estat molt desagradable i molt tensa, és a dir, ja, bueno, hi ha...
Ja dic en això, dic aquest, diguem, aquesta picabaralla dels darrers dies de si sou advocat amb títol, uh-huh. Oi? No sé fins a quin punt els ciutadans que puguin veure això, i els que ens escoltin deuen pensar, vols dir que...
Bueno, jo els meus títols, jo no m'invento res, i per tant, tot està penjat.
Ja m'ho suposo, no? Sí, sí. Però no em sona mica de... No sé.
Bé, jo crec que de vegades el marc polític o l'actualitat, de vegades doncs, bueno, es comença a parlar de determinades coses i ara, miri, un exemple, és a dir, fa 3 o 4, bueno, abans de la moció de censura només es parlava del tema de les pensions, de jubilació, no? I ara sembla que ha arribat el PSOE i ara ja no es parla d'aquest tema. I encara continuem en aquesta situació. Però clar, ja potser al partit del govern o a determinats mitjans de comunicació no interessa que es parli d'això, no? I comencen a parlar d'altres coses. Són cortines també de fum i jo crec que... Però el tema de la formació de cadascú, el tema dels currículums, jo crec que com a mínim s'ha de ser molt rigorós, no? I qualsevol cosa, sobretot si estàs a l'acció política, doncs te la miraran amb lupa, no? I això s'ha de ser conseqüent, no? En el moment que entres a la política.
A Rivera li estan mirant amb lupa ara, ho sé?
Bueno, sí, però jo crec que intenten dirigir la vista cap a l'Albert Rivera i crec que s'estania equivocant, perquè clar, estem parlant de... Ell ho ha reconegut expressament, és a dir, va començar estudis de doctorat a la Universitat Autònoma de Barcelona i en el moment que estava al Parlament ho va posar, ho va treure del seu currículum. Per tant, clar, agafar una captura de pantalla d'aquell moment i una d'ara i intentar generar una polèmica que crec que no arriba enlloc. I en canvi, el tema de la tesi del senyor Sánchez, president del govern, crec que és un tema més complex, no? Perquè parlem d'una tesi... Home, jo crec que la presumpció d'innocència, però s'estan parlant de coses molt greus, no? Hi ha mitjans de comunicació que estan dient expressament que ha plagiat o que no sé quants articles, 30 o 40 articles, o que hi ha persones que havien treballat per ell. Bé, jo no entraré en aquesta dinàmica, jo crec que el nostre àmbit és l'àmbit municipalista i per tant, bueno, ens hem de centrar en aquest tema.
Sembla que està costant a vegades arribar a la política local enmig de... Enmig de tot això, però en aquests 9 mesos, òbviament, hem de suposar que el debat apretarà molt alguns temes. Sobre quins creieu que apretarà el debat aquests propers 9 mesos?
Jo crec que el debat, sobretot els partits independentistes centraran el seu debat en el tema de que, bueno, intentar veure un greuge sobre la justícia allà on nosaltres creiem que no hi ha, on hi ha una separació de poders. Intentaran, bueno, el tema, moure aquest tema de la llista única, no? Per intentar fer front a les expectatives que té Esquerra Republicana.
Doncs
també.
No sembla que hi hagi massa intenció de llista única.
Bueno, aquí a Sitges no, però potser a altres indrets sí que seria una possibilitat, no? Però crec que aquí el debat polític més d'àmbit constitucionalista, independentista, sí que es mourà i de fet jo crec que el senyor Torra intentarà allargar aquesta situació fins a les municipals, no?
Per vostès Vox és una competència?
No, en tot cas nosaltres creiem que potser és una competència pel Partit Popular o per d'altres partits, però per nosaltres no, en cap moment. De fet, nosaltres hi ha molts votants i molts posicionaments que provenen del Partit Socialista i hi ha posicionaments de centre, és a dir, el centre com a tal és un moviment que existeix a tota Europa, i aquí, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya, sempre s'ha parlat d'esquerres i dretes, no? Nosaltres creiem que estem al centre polític, bevem en dues corrents i intentem regenerar i renovar la política.
Ara que us escolti pensarà, home, que Rivera no parla com Suárez, no? I Suárez era el centro.
Bueno, no,
almenys en aquell moment.
Potser, no, és que les etapes canvien, i en Rivera, jo crec que tant l'equip que té, i tant a Madrid com a Catalunya, són persones molt, molt preparades i tenim un programa molt potent. Jo, de fet, he tingut l'oportunitat de parlar amb moltíssima gent, i sobretot, miri, amb independentistes, que em deien: si no fos per aquest tema, jo us votaria. I a més aquí a Sitges, és a dir, i persones que, home, jo no diré noms, evidentment, però hi ha persones que ens ho han dit clarament. Escolta,
us ho han dit així?
Sí.
Un independentista us ha dit que us votaria?
Ens votaria si no fos pel tema, el tema identitari, no?
I vostè que li va contestar?
Bueno,
un altre, vols dir que ets independentista?
No, però sí. Ja. Bueno, jo crec que el projecte de regeneració política, jo crec que és molt interessant, i en molts àmbits, no? És a dir...
Però sí que és cert que fan aquest exemple en un altre sentit i amb tots els matisos. Sí que és cert que preguntàvem als diferents portaveus aquests dies si d'alguna forma el debat polític general ha enterbolit o ha desviat una mica l'atenció cap a temes de carrer que la ciutadania en algun moment o altre gairebé s'ha vist en l'obligació de denunciar així públicament, o bé a través de les xarxes socials, o bé amb trobades amb els regidors de torn, etcètera, i dir: ei, pensa que aquí estem així, etcètera, etcètera. Teniu la sensació que això passarà en aquests 9 mesos? Hi haurà un cert pressing ciutadà per de cara a la gestió d'allò públic al municipi?
Evidentment, és a dir, la gestió municipal, l'àmbit municipalista, poc té a veure amb la situació política actual, però sí que s'ha de tenir en compte que vivim en un context que no som aliens a aquest context, i que, per tant, les forces polítiques representades a l'Ajuntament tenim les visions polítiques d'aquest context, no? Crec que sí que és cert que potser el propi ajuntament, el propi equip de govern de l'Ajuntament està interessat en que aquesta situació perduri fins a les municipals, no? És una manera de que la gent es mogui per aquests temes, no? El problema és que la manca de planificació, la manca d'execució de projectes, tot això que portem denunciant des de fa 3 anys, doncs aquesta situació crec que no arribaran a final de legislatura, i ha deixat a banda un debat com és el municipalista sense veu, no?
El que està clar és que qui vingui tindrà la caixa més endreçada.
Sí, però això és el de sempre, és a dir, potser sí, i potser, home, si ja té vinculats a determinades, és a dir, el que vingui potser sí que té la caixa més plena, però en una situació més greu, és a dir, en quant a l'execució de projectes, s'ha de fer moltes inversions, sobretot el tema de la... És a dir, si tu fas un pla de mandat, i aquest pla de mandat porta determinades inversions, però si aquestes inversions ja estan licitades o concretades en determinades partides de l'anterior legislatura, potser has de trigar molt més en poder portar-les endavant o en gestir-les. I crec que aquí la situació és més... Bueno, hem de ser objectius, no? I que el que sí que crec és que hi ha una manca de planificació i una manca de dedicació per part de la majoria de regidors d'aquest equip de govern.
Amb més dedicació s'haguessin arreglat moltes coses?
Potser sí, sobretot el tema de la gestió de la neteja. Ara ens estan parlant d'un nou contracte i tal. Jo crec que amb diners a la caixa es podien parlar de més coses, no només d'un nou contracte, i fins i tot treballar perquè aquesta
empresa... Si han ficat més diners a l'empresa.
Sí, però també és negociar, és a dir, una cosa és ficar diners i ja està, i una altra cosa és el seguiment. Miri, jo crec que s'han d'anar per aquests carrers, aquestes hores, aquests dies, amb tal personal, és a dir, crec que les coses han d'anar per una altra línia, no només, no tots són els diners, sinó sobretot la dedicació, no? I sobretot estar a peu de carrer.
Amb tots aquests projectes sobre la taula, més d'una reflexió ha anat en el sentit de fins a quin punt la casa... l'estructura administrativa de la casa seria capaç de poder gestionar tota aquesta gran quantitat de projectes que la millor situació econòmica ha permès desbloquejar o iniciar. En aquesta taula hi han quedat molts debats, però hi ha una certa unanimitat en assenyalar que l'estructura de la casa, l'estructura administrativa, està patint aquesta necessitat de poder tirar endavant projectes que des del punt de vista de la gestió administrativa també són ara més complexos que fa 5 anys enrere, perquè es demanen moltes més coses, un procés de licitació és molt més llarg, etc, etc. Aquest és un dels reptes de qui ha de venir? Perquè aquesta casa com es fa més àgil?
Miri, el tema és que fa 3 anys, no sé si se'n recorda, o no sé, un any de la legislatura del 2016, el senyor Moliner ens parlava del tema d'administració electrònica, que bueno, això seria amb l'administració electrònica. Després va venir el tema de gerent, i un cop ha arribat el gerent i els caps d'àrea, que ara la casa no pot suportar. Home, jo crec que el tema és que s'ha de fer una visió molt més àmplia, no? I ficar recursos i professionals allà on és necessari. També es poden contractar externament determinades empreses per poder engegar determinats projectes. Miri, amb tot el respecte, dels 8 regidors, actualment 3-4 en jornada completa tenen altres expectatives, i crec que aquí la situació seria una dedicació exclusiva. Sí que la casa potser està patint, sí, evidentment, però s'ha de saber primer tenir una auditoria o una situació concreta de les funcions que assumeix cadascun dels treballadors de la casa, i saber reorganitzar aquests departaments i en quines funcions, i allà on no arribi la casa, vale, doncs intentar també tirar, que també és una possibilitat, d'empreses externes i fer contractes per determinats projectes i que es poden perfectament finançar. No
n'hi ha prou amb el gerent?
Evidentment que no. El gerent és una persona com tu i com jo, amb una formació molt determinada, que també ens plantejava el tema de l'administració electrònica, que tot això seria la solució a tots els problemes, i de fet jo crec que no. Al final jo crec que el gerent ara més que mai és conscient de la situació que es viu a aquesta casa, no?
Desbloquejar-ho vol dir aportar més recursos?
També, entre altres coses, però clar, també tenim el topall de...
Per això us ho dic?
Sí, però clar, el tema és que també s'ha d'avaluar totes les competències que assumeix cada treballador, cada departament, i reorganitzar aquesta casa, i no hi ha hagut cap reorganització en 4 anys que portem nosaltres a l'Ajuntament, 3 anys.
No enteneu que hagi estat prou reorganització aquest esquema entre d'àrees, aquest nou organigrama que proposava el gerent?
No, més aviat ha sigut una delegació de competències de l'alcalde en el gerent, és a dir, era una manera de tenir una persona de confiança de l'alcalde perquè vigilés tot el que es fa o no es fa o es desfà dintre de l'Ajuntament. Més aviat ha estat una persona amb unes competències molt àmplies que jo crec que li ha vingut molt bé al senyor Batlle per tal de no tenir tanta dedicació com havia de tenir.
Quina valoració en feu, doncs, del gerent?
Bé, la nostra, la valoració definitiva la farem d'aquí 8 mesos,
sí,
no? Perquè clar,
ja n'éreu recelosos.
Sí, però ara és a dir, ara estem a 8 mesos, ara tothom té la seva visió, la seva opinió, però fins que no acabin aquests 8 mesos, perquè estic segur que un o dos mesos de que acabi la legislatura i a punt de les eleccions ens començaran a presentar, aquí de tot, no? I per tant prefereixo ser una mica prudent, esperar-nos aquests 8 mesos i veure què ens presenten, no?
A final de curs,
evidentment. No, això seria una...
De tota manera, feu aquella cara de dir érem recelosos,
sí,
i no s'està demostrant que estéssim equivocats en el seu moment.
Exactament.
Va per aquí?
Sí. 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 Jo crec que aquí però no és la meva opinió, és la de majoria de regidors, i crec que fins i tot dintre del propi equip de govern, tot i que dintre de l'equip de govern hi ha diferents visions, però jo crec que també som conscients de que això no ha funcionat i potser ens trobarem en sorpreses aquí a final de curs.
Tu dius Frankfurt, eh?
No, 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 jo no he dit això, no, no. No, però sorpresa, és a dir, que ens venien determinades execucions de projectes i que finalment no es portaran a terme i qualsevol ens diran qualsevol excusa.
Però dic, enteneu que el govern no serà capaç de finalitzar tots aquests projectes d'inversions sostenibles que havia engegat?
Evidentment que no. Entre licitacions, execucions i tal, no. Jo crec que aquesta situació se l'haurà de portar a terme el proper equip de govern, la propera legislatura. El problema és que aquests projectes vincularan el propi equip de govern malgrat no tinguin el mateix pla de mandat, no? I per tant,
és el que deia, no? Estaran licitats i per tant s'hauran de complir.
Exactament, exactament. No, i que de vegades doncs, canvia ja una cosa ja licitada i aprovada, encara que sigui d'una altra legislatura, s'ha de portar endavant. No? I crec que aquí el que ha passat ha estat sobretot una manca de comunicació. Ens parlava, no?, els serveis de les persones, no?, i ens parlaven en aquell pla de mandat d'una participació activa a la ciutadania. Doncs bé, jo el que he vist és que únicament ha estat allò del referèndum de les botigues i, o la consulta aquesta de les botigues i el tema del pla d'equipaments. Més enllà d'això no hi ha hagut res, i a més el que ens van presentar el ple passat sobre el tema del pla d'equipaments, de les manifestacions que deien els ciutadans i tal, doncs no veiem cap canvi encara dintre del pla d'equipaments. Crec que és una errada molt grossa la manca de participació, i ja ho havíem denunciat dintre en els propis plens, que el que necessitem sobretot és un mecanisme, no?, més ampli de participació ciutadana, i fins i tot a través de, no parlo de xarxes socials, però sí que a través de mitjans de comunicació més àgils i que permetin que cadascú pugui dir la seva en qualsevol moment. No?
De tota manera, obrint una mica els ulls i les orelles, sembla bastant clau que vol la ciutadania, no?
Evidentment. Però clar, la ciutadania, i miri, això ja el propi alcalde ja m'ho va dir una vegada, no? És a dir, de vegades tu tens un projecte polític, no?, i la ciutadania, doncs, cadascú té la seva opinió. És a dir, al mateix barri cadascú té la seva opinió del que poden estar fent al carrer del costat, no? I al final has de portar a terme un projecte polític, les teves decisions, i en aquest sentit estic d'acord, no? Però el que sí que has de permetre, no?, una eina per poder valorar millor la sensació i la valoració ciutadana, i sobretot que la ciutadania tingui més informació sobre tot, no? Bueno, un cas, per exemple, és el tema de totes aquestes mocions que s'han anat presentant durant aquests 3 anys. Bé, el compliment ha estat nul o gairebé nul, no? I el propi plenari deia, obligava l'Ajuntament a portar-ho a terme i res de res, no? O sigui que jo crec que aquí aquesta situació, és a dir, aquesta eina de comunicació, d'interconnexió entre ciutadania i ajuntament és clau per definir els futurs projectes, no?
Éreu recelós amb les pistes de pàdel.
Uh-huh.
Continueu sent?
Bueno, a veure, estem parlant d'un projecte que era per donar-hi viabilitat, i home, jo crec que encara és aviat. És a dir, falten anys per poder valorar si això va ser una decisió bona o una dolenta, ja ho veurem. Jo crec que aquí el debat no centraria més enllà de la viabilitat de la piscina. És a dir, per tant, nosaltres creiem que aquí s'ha de ser prudent.
S'ha de ser prudent. Uh-huh. Continua encallada la viabilitat de la piscina?
Aquesta és la gran pregunta, és a dir, però clar, és que aquesta pregunta, tot i que ara pugui anar bé, potser d'aquí uns anys ja el pàdel no es porti i ja la situació canviï totalment, no? I hem fet una inversió, o al revés, és a dir, que el pàdel sigui, bueno, ara el que més es porta i tothom i doni una viabilitat molt clara a la piscina. Però jo crec que la piscina no es salvarà només pel pàdel, ni, jo crec que era un conjunt d'accions, i hem de veure fins a quin punt ha estat l'execució d'aquest projecte de viabilitat, no?
El proper ple portarà sobre la taula una vegada més la qüestió de la Granja 2.
Sí.
Ciutadans repetirà posicionament?
Bé, ho estem estudiant ara. És a dir, clar, el tema és que ens hem reunit amb molts veïns i hi ha un sentiment de que no volen aquesta... I per tant, bueno, nosaltres estem estudiant ara el posicionament. De fet, la nostra idea era ser continuista en l'aprovació, però evidentment creiem que si s'han de fer al·legacions, si s'han de fer determinades modificacions, s'ha de veure, no? El que no volem és un Sitges totalment massificat, sinó que el que volem és que sigui sostenible i un creixement.
Els veïns els han aportat alguna, no sé si d'informació o sensacions,
que també no tenen com prendre aquesta decisió. Sí, perquè s'ha fet el problema, cada vegada es fa l'inicial, mira la ment, tot correcte, és a dir, no les dones que fem un pensament, ara correcte, no hem donat per tant, i fet bé, però és clar, que fons quin creixement sostenible, potser ja s'ha de portar aquí, que s'ha però la queixa de la gent s'ha tenint en compte.
Sí, per tant, probablement estigueu a veure per tot.
No, no, hem de fer aquesta tendència, hem de fer una tendència, hem de fer una tendència, hem de fer una tendència, hem de datar, i si s'ha de fer una tendència, jo crec que aquí a l'edat s'ha de fer una tendència genèrica, però aquestes possibilitats no tenen la participació de publicació simultània. És a dir, si
que els mateixos mesos puguin ara, que ficció
normativa. No, és així, és a dir, nosaltres no hem de problema. Sí, ja, funció. Nosaltres no hem de problema, no, que són reixades i constants minomis, que són plantejades de ficció, que nosaltres fem un poc de ficció, que és un poc de ficció, això és una mica, és el més, que deixen no? Tant una data, i aquí ho hem de fer, jo crec que ha faltat una veu manca comunicació amb tot això, no hi ha hagut una conselleria que ni s'ha efectivat només, jo veiem que només està fent res i s'està comunicant coses a través de determinades pàgines de Facebook o de les socials, no? I sembla que aquí, no hi ha grups municipals, hi ha projectes, i en realitat el ple, és a dir, crec que la decisió del ple no és una pàgina de Facebook, no?
Sí, el punt de discutir, poseu el ple.
No, jo crec que és perfectament legítim que tothom digui la seva i en llibertat, en comunicació perfecta, però les decisions es prenen als plens, que el 40 es vota i per tant cadascú podrà dir la seva, no? I si hi ha hagut qualsevol partit, es pot presentar i presentar el seu projecte, el seu pla, al final.
Però és un reflexió aquests dies i sobretot vinculada amb l'agenda o l'agenda social. No la creiem si que serà un poble de gent gran, perquè això s'ha marxat.
Oiga, el fet que és complexa, però sí. És a dir, sí. El problema és que el lloguer i la propietat de Sitges és molt car. És
aleshores, vist que, diguem-ne, que aquesta evidència és bastant comuna a tots els portaveus, a veure, qui pot dir en veu alta que l'Ajuntament pot ser capaç de revertir aquesta situació?
És molt complicat perquè estem parlant de lleis de mercat, ja no ens venen directament des de l'Ajuntament, sinó venen des de la Generalitat ni de l'Estat, sinó d'Europa. És a dir, estem parlant...
O sigui que aquí no hi ha programa electoral de municipals,
no,
que pugui dir...
No, el que sí que es poden fer polítiques per revertir aquesta situació en quant al tema de polítiques socials. És a dir, si comencem a parlar, per exemple, en entitats financeres per que dediquin un cert número d'habitatges a habitatge social, si ens posem d'acord en fer determinats convenis, si, per exemple, la meitat del que ingressem per plusvalua
ho reinvertim
en ajudes a polítiques públiques d'habitatge i moltes més que els propers mesos aniré comentant, però sí que el tema de l'habitatge és un tema fonamental per Sitges i per la joventut de Sitges.
Us ho pregunto per si en un mercat d'oferta i demanda l'Ajuntament té més possibilitats de fer coses de les que sembla.
Jo crec que sí, el tema és que la inacció és evident. Jo crec que s'ha de fer una anàlisi comparativa i una anàlisi molt, molt exhaustiva en quant als temes d'habitatge. Realment es va fer un estudi sobre els apartaments turístics, perdona.
I que ha donat el resultat que ha donat.
Sí, ha donat un resultat. També estem cobrant més de 500.000 euros anuals per la taxa turística. I això per què no reverteix en polítiques públiques d'habitatge? Per què no? És a dir, jo crec que el tema de plusvàlua...
La llei ho permet?
Ho permet.
Sí? Que tu cobris per taxa turística i puguis dedicar aquests diners a alguna altra cosa?
Ho podem dedicar nosaltres, és a dir, ho cobra la Generalitat,
però
l'execució la podem portar a terme nosaltres.
I es pot dedicar a alguna altra qüestió que no sigui turística?
Exacte.
Perquè no sortís l'interventor de turn i digués què fas, què fas, que això no.
I de fet nosaltres, ja t'ho avanço, és a dir, és una proposta que portarem endavant i creiem que seria de molta utilitat.
Que la taxa turística es pugui dedicar en part o no que sigui
en una gran part, no només la plusvàlua sinó la taxa turística en una gran part a polítiques d'habitatge, i les polítiques d'habitatge a més van més enllà, van en la línia de poder adoptar acords amb entitats financeres per aquells pisos que estan en execució hipotecària, o fins i tot perquè la Generalitat, per cert, que tenim una llei catalana que permet el tema del retracte, és a dir, una execució hipotecària, no? És a dir, un pis en execució hipotecària, hi ha un deute, el banc se'l pot quedar per la meitat de preu de la taxació, l'Ajuntament o la Generalitat té la possibilitat d'exercir el dret de retracte. És a dir, quedar-se en propietat el títol d'aquest habitatge i dedicar-lo exclusivament a habitatge social, no? I a més jo crec que el lloguer social ha de, és a dir, la titularitat sempre ha de quedar en titularitat pública per tal de dedicar aquesta finalitat.
És a dir, enteneu que qualsevol promoció de vivenda pública ara hauria de ser en règim de lloguer.
Exacte.
Sempre. No contempleu que pugui ser de titularitat pública.
Ara no, i més en la situació que estem vivint ara.
De titularitat privada, vull dir.
No, perquè al final el que passa és que després d'uns anys això passa ja, es deslliura, no?, d'aquesta situació i es ven, ja ha perdut la seva finalitat. Al final la finalitat és ajudar a qui més ho necessita i en aquest cas són les persones més joves o són les persones amb més recursos o persones que es poden quedar al carrer. Jo crec que aquí el problema és que si eren dos pisos que tenim a tota la vila en situació de lloguer social és una vergonya, però no per aquest govern, és a dir, sinó pel que s'ha fet d'ençà fins, és a dir, des del començament fins ara, de totes aquestes legislatures, s'ha especulat molt amb el sòl i amb els pisos i crec que si ja l'habitatge està pels núvols, com a mínim l'Ajuntament, en coordinació amb la Generalitat, ha d'assumir el seu paper, no?, i intentar fer una mica de justícia social en aquest sentit.
Els impostos s'han de baixar?
Evidentment que sí.
Evidentment que sí. Sí. Això sembla que hi haurà unanimitat.
Doncs. Totalment. Jo crec que l'IBI és el principal que s'ha de rebaixar i hi ha persones, bueno, les queixes venen de tot arreu, però evidentment l'IBI és un impost que no ha baixat el suficient des de la crisi, és a dir, des de la primera legislatura de l'alcalde, del 2011, l'IBI ha estat uns màxims i que jo crec que han estat, bueno, bàsicament per recaudar, no? Ha estat un IBI recaudatori en lloc d'un IBI just i que, bueno, que faci la seva funció, no? A més, el tema de plusvàlua, jo crec que el tema de plusvàlua, a més, nosaltres vam portar a ple una moció en la qual demanàvem que aquelles persones, que per cert, és una obligació legal perquè encara que no estigui expressat en la llei, hi ha diverses sentències i que faran que la llei s'hagi de modificar, no? Però el tema de plusvàlua també, és a dir, si tu no tens un benefici, per quina raó tu estan cobrant? És a dir, el propi Llarén ens va reconèixer que encara s'estan cobrant plusvàlues a gent que no ha tingut cap guany per la venda del seu pis, no? Això és una vergonya, és a dir, ja perd aquest impost per la finalitat que té, no?
L'Ajuntament pot tocar més les plusvàlues que l'IBI, no?
Sí, no, però l'IBI evidentment el tipus impositiu,
sí, el tipus impositiu.
Jo crec que com a mínim ho ha de rebaixar i o s'ha de treballar tot això conjuntament i com a mínim, miri, el tema de la comissió aquesta que es parlava tant de, van venir senyors que ens explicaven la situació, la seva experiència en els seus municipis, però al final ha quedat com tot, en no res, com la comissió sobre el Tom Manta, en no res.
Estem parlant d'aquella comissió de la fiscalitat progressiva,
sí.
És a dir, d'aquelles experiències en municipis, sí, per aplicar més o menys d'acord, òbviament, amb els ingressos de cadascú.
Miri, a la creació d'aquesta comissió ja la nostra percepció era una manera de contentar la CUP i prou, és a dir, cap finalitat, la van crear era, i en certa manera ens sap molt de greu perquè ens fa la sensació que hem perdut el temps, no? Perquè si això no es porta endavant, quina situació, quina finalitat tenia això, no? Però com d'altres comissions, és a dir, nosaltres ja des del primer any vam comentar que era necessari modificar el ROM fins que es va portar a terme una reunió només i fins aquest any, fa 3-4 mesos, no s'ha tornat a convocar els partits per fer una modificació. És a dir, que jo crec que tenen deures pendents, no? Obligacions que ja s'havien obligat antigament i abans que acabi la legislatura volen dir que, bueno, ho hem enllestit, ho hem acabat, i això s'ha... Bueno, però al final, com sempre, els compromisos estan, però complir-los, difícil.
Heu apuntat el Tom Manta. Aquesta legislatura ha tingut la reunió d'una comissió que veu impulsar precisament per tractar d'aquesta qüestió i en aquestes darreres converses tenim, o des de l'opinió de Vinyet Lluís, que diu obertament el mateix que ja deia, que tot això depassa la capacitat del propi Ajuntament i que és d'una complexitat molt gran i que dubta molt que algú pugui dir en veu alta que erradicarà el Tom Manta, Fins a aquella proposta de Ferran Ignasi Llompart en què deia que, bé, sempre es pot trobar una situació negociada amb els venedors i aquells que venguin producte legal es pot cobrar una taxa encara que sigui simbòlica, etc, etc, i tots els que no venguin producte legal, doncs que aleshores no se'ls permeti vendre, etc, etc. Ciutadans té alguna solució a aquest assumpte?
Miri, la solució passava per intentar buscar un consens entre tots i veure les possibilitats, perquè sí que és cert que hi ha una complexitat tècnica molt gran, no? Però jo crec que no estic a la posició de la senyora Vinyet Lluís, perquè crec que és massa condescendent amb el Tom Manta dir que, bueno, que ha sobrepassat els límits. Em sembla una falta de voluntat política i de bueno, en realitat que no farà res. Doncs mira, no sé, jo crec que la política està per intentar solucionar les coses i tenir sobretot una mica de valentia, no? I en quant al que diu el senyor Llompart, doncs bé, evidentment que tampoc crec que aquesta sigui la situació. Ja tothom sap que moltes d'aquestes productes, primer que provenen d'organitzacions mafioses, en molts casos, que venen productes falsificats. Home, trobar un producte amb les marques i en tot, no? Un producte legal, doncs bé, potser podríem vendre una cosa, no? No, però jo crec que el tema no és aquest. Jo crec que el tema és bàsicament que són persones, com tothom, evidentment, però que estan exercint una activitat que és il·legal. És a dir, si tu vols exercir qualsevol activitat econòmica en qualsevol municipi, tu has de tenir els permisos, tu has de pagar els teus impostos, tu estàs arriscant el teu patrimoni, tu et pots anar a viure al carrer per aquesta situació, no? Estàs arriscant el teu patrimoni per intentar engegar el teu negoci, no? I en canvi, amb tot el respecte a aquestes persones agafen productes falsificats, els posen al terra i comencen a vendre. I a més no paguen impostos, no donen compte a ningú, és a dir, és una activitat il·legal. I per tant, jo crec que contra aquestes activitats il·legals s'ha de lluitar. Però no contra les persones, sinó contra l'activitat en si. I a més, i anar molt més enllà i als caps d'aquestes persones, no? Aquestes organitzacions mafioses que estan venent. Jo crec que aquí el que s'ha de fer és, sobretot, coordinar esforços entre Generalitat i Ajuntament i, tenir com a mínim la valentia d'anar endavant, és a dir, requisar tots aquests materials i identificar aquestes persones que estan exercint aquesta activitat.
Què pots plantejar quan saps que hi ha una il·legalitat però que darrere hi ha un problema social?
Bé, doncs...
Vinculat amb aquesta il·legalitat, o sigui que tu pots resoldre alguna venda il·legal però saps que pots perjudicar a la vida d'unes persones que no tenen cap altra cosa més per tirar endavant.
Totalment d'acord, però aquí també és a dir, ha de ser la pròpia Generalitat la que ha d'assumir aquest cost. És a dir, nosaltres parlem de que hem de donar asil a persones i tal, però nosaltres, si nosaltres ens comprometem, no és per deixar-los tirats al carrer, ni que comencin a vendre absolutament qualsevol producte. Jo crec que aquí la situació és donar-los una viabilitat i, bueno, miri, vostè, en determinades situacions, doncs, s'inscriu aquí al padró, té accés a una escola d'adults, té accés aquí un vale per menjar, té accés per aprendre una professió, clar, però el problema és que estan exercint una activitat il·legal amb productes falsificats que els hi donen les màfies.
Com diuen els castellans, largo me lo fiáis?
Bueno, és una situació molt complexa, però s'han de coordinar molts esforços. I jo crec que, però ja no només a Sitges, sinó arreu de la costa catalana i també de valenciana i de tota Espanya, no? És a dir, el que s'han de coordinar els esforços per erradicar aquesta situació. I jo crec que aquí s'ha de ser molt rigorós i dir, bueno, és que això va més enllà de l'Ajuntament i com diuen, no? Me limpio les manos i fora, no? I s'ha d'assumir aquest cos i aquest rol, no?
Amb el Tom Manta acabem. Manu Rodríguez, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Fins la propera. Són les 11, Notícies en Connexió amb Catalunya Informació. Fins ara.